Bon dia, són les 8.
Bon dia per notar una refrescada de l'ambient. No serà una gran cosa, però arribarà per alleujar-nos de la calorada dels últims dies.
Engeguem ja el dimarts 19 de setembre de l'any 2023, tot plegat en un dia que es mantindrà assolellat, però amb un descens dels termòmetres, o si més no, de la sensació de xafogor que hem tingut els darrers dies i també a l'espera de la inestabilitat que arribarà demà. Abans de destacar els titulars d'avui, anem a fer un cop d'ull als termòmetres en aquesta hora, ara a les 8 del matí. Ara mateix a Torroella de Montgrí freguen els 15 graus, 15,1 a Palafrugell, 15,3 a la Tallada d'Empordà, 15 graus i mig a la Bisbal i pràcticament 16 a Castell d'Aro. Tot plegat en un supermatí que avui us explicarem que la Bisbal veu poc viable construir la nova residència. També l'incendi en un cotxe a Rupià, la petició de SOS Costa Brava per protegir els jardins Rubió i Tudorí de Calella de Palafrugell o la crida del bàsquet Club Palafrugell per incorporar noves jugadores. Abans d'explicar-vos-ho, saludem a l'equip. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ferran.
També en aquest cas saludem a la Paula Brines. Bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Romero, bon dia.
Bon dia.
I també en Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
I anem a destacar ja els titulars. Són les 8 i un minut. El govern de la Bisbal veu poc viable crear la nova residència després de la renúncia d'una subvenció de 6,2 milions d'euros. Maria Alsina.
L'actual equip de govern denuncia que s'ha perdut l'oportunitat de fer servir aquesta ajuda per solucionar un problema que afecta la Bisbal i a la resta de municipis que depenen de la residència de Zoilo Feliu i que a més s'ha fet de manera unilateral i sense dir res a la resta de formacions.
Viure al Baix Empordà es complica, hi ha poca oferta i els lloguers són molt alts, Paula Brines.
Des de la crisi immobiliària del 2008, el preu del lloguer al Baix Empordà no ha parat d'augmentar. Una pujada que també s'ha repetit al llarg del territori català, sobretot amb la situació d'inflació actual. El turisme és un dels principals factors causants d'aquesta situació a la comarca, d'una banda per les segones residències i d'altra banda per la multitud d'habitatges d'ús turístic.
I crema un cotxe a la carretera de Rupià. Anna Romero.
Els bombers de la Generalitat han treballat aquest matí en un incendi que s'ha declarat en un cotxe que circulava per la carretera GI-642 dins el terme municipal de Rupià.
Carles Pi apunta que quan acabi el mandat volen enllestir la Via Verda entre Pals i la platja. Maria.
Ho explicava l'alcalde de Pals en una entrevista sobre les primeres accions i actuacions futures que es volen impulsar al municipi. En aquest mandat, Carles Pi afronta els 4 anys amb majoria absoluta al consistori, després de treballar de manera conjunta amb la formació que encapçala Sergi Brull durant 4 anys. Junts, per Pals, Esquerra governarà en solitari.
I Pere Ià, que assumeix la presidència de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, Mariona Fernández.
La Cambra ha escollit per unanimitat a Pere Ayach com a nou president de l'ENS, assumint el relleu d'Eduard Bosch. Durant el seu discurs ha agraït la confiança del ple i ha avançat que, entre els reptes que se li presenten a la Cambra, treballarà per fer front als canvis econòmics constants i accelerats, així com reforçar el paper de la Cambra com a interlocutor entre les empreses i les administracions.
Sant Feliu programa un cicle de xerrades sobre la cultura del reciclatge.
En total s'han planificat 4 sessions que poden ser ampliades a 5 sobre el mateix contingut en diversos punts de la ciutat i diferents dies per facilitar l'assistència. Així la ciutadania podrà escollir quina data prefereixen o quin emplaçament li és més proper.
I SOS Costa Brava demana protegir els jardins de Rubió i Tudorí de Calella i que s'hi pugui fer l'Escola del Mar. Han presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Palafrugell per modificar parcialment el POM i que permeti protegir els jardins que tenen gairebé 70 anys d'història i que l'edificació es pugui convertir a la nova futura de l'Escola del Mar. La parcel·la és de titularitat privada i està afectada per la moratòria urbanística. I en esports, un apunt d'atletisme, perquè el palamosí Adel Metxal va veure com no se li reconeixia el fet d'haver superat el rècord espanyol a la cursa de les 10.000 milles d'Amsterdam per una qüestió d'apreciació tècnica. Sergi Villena.
Metxal va millorar l'anterior rècord espanyol de la distància d'aquesta prova, que és l'equivalent a 16.090 metres i que ostentava fins ara Ayad Lamdassem amb un temps de 46 minuts i 44 segons. El temps aconseguit per Metxal, 45 minuts i 39 segons, superava aquesta marca amb escreix. però la Real Federación Española de Atletismo va considerar que no era homologable tècnicament.
També en ciclisme avui hem de parlar de l'èxit en rotund del Massi Tàctic a la Volta de Portugal.
En la prova que finalitzava diumenge, la ciclista russa Valeria Valgonen es va coronar com a primera en la classificació general i es va imposar també per punts. A més, la seva companya, l'equatoriana Míriam Núñez, va ser la millor a la muntanya i el conjunt de Torroella de Montgrí va encapçalar també la classificació per equips.
El Futbol Club Sant Feliu de Guíxols ha aconseguit inscriure dos equips de futbol femení Mariona.
La presidenta del Club de Futbol Sant Feliu de Guíxols, Laia Bodro, ens va visitar el supermatí d'ahir per explicar-nos més sobre aquest projecte que vol donar un espai a l'esport femení a nivell comarcal. Els dos nous equips femenins formen part de dues categories diferents. El primer és cadet futbol 7 i l'altre és futbol juvenil. Jugaran aquesta temporada que està a punt de començar i serà clau per determinar si ambdós equips funcionen o no.
I el bàsquet club Palafrugell anima les nenes de 6è de primària a 2è d'ESO a jugar a bàsquet. En aquest club palafrugell falten jugadores d'aquesta edat per tancar un equip femení. Expliquen que també busquen nens de 1er a 4è d'ESO, però que l'equip de les nenes és prioritari perquè si no hi ha més jugadores no es podrà tirar endavant. Ara destaquem també el temps. Avui amb en Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
Estem vivint jornada realment càlida de la nostra comarca del Baix Empordà, amb màximes molt altes i mínimes que han pujat a les nits a valors tropicals. L'humitat i els núvols baixos estan sent els responsables de la xafogó. Avui dimarts, però l'atmosfera canviarà i ens despertarem primer menys boires i sense tants núvols baixos, amb aire de tramuntana que farà marxar l'humitat i amb temperatures que baixaran tranquil·lament entre 3 i 5 graus, tant amb les mínimes com amb les màximes. Així doncs, ens mourem amb una forquilla tèrmica d'entre 16 i 17 graus mínims als 25-27 màxims. Desapareixerà tota la sensació de xafogor i l'aire serà més respirable. Tot i això, la nit encara ha estat bastant càlida i xafogosa. El cel anirà de l'ambient pràcticament assolellat de bon matí, sense gaire nuvolositat, als núvols d'evolució diurna que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. No esperem pluja associada a aquests núvols. Per demà i per dijous la situació s'inestabilitza i tornaran els ruixats i les temperatures es faran menys càlides.
I fora del Baix Empordà també passen coses, com per exemple que avui és un dia històric al Congrés dels Diputats on per primera vegada els parlaments podran intervenir, els parlamentaris podran intervenir en català, euskera o gallec sense risc que els retirin la paraula o els expulsin de la tribuna. Hi haurà servei de traducció simultània i s'han instal·lat 350 aurícules i receptors de traducció simultània i més, en aquest cas, també n'hi haurà 100 més per convidats i periodistes. De fet, avui també els ambaixadors dels 27 davant la Unió Europea s'han de reunir amb la proposta d'Espanya en l'ordre del dia d'incloure el català, el gallec i l'euskera en la llista de llengües oficials de la Unió Europea. Ara n'hi ha 24, però la quantitat de parlants de cadascuna varia molt. La que en té més és l'alemany, seguit del francès i l'italià, i la que menys, l'irlandès, amb 200.000 parlants. Cal també explicar que Finlàndia és un dels països que s'ha mostrat públicament en contra de l'oficialitat del català. Ja es tenen 5 milions de parlants, la meitat que el català, i Suècia en tenen gairebé la meitat. També us expliquem que l'exalcalde de Barcelona i líder de Junts al consistori, Xavier Trias, ha assegurat aquest dilluns que darrere del cop d'estat del 23 de febrer del 1981 hi havia el PSOE. Ho ha afirmat en una entrevista al programa Aquí Catalunya de la cadena SER, en què ha vinculat l'episodi a una estratègia per frenar el desenvolupament autonòmic. I el cos dels Mossos d'Esquadra ha decidit expulsar els 6 agents condemnats aquest dilluns a una pena mínima per una agressió racista l'any 2019 a Sant Feliu Sasserra, al Bages. Durant el judici, els agents han reconegut els fets i han acceptat una condemna d'un any de presó per un delicte contra la integritat moral amb agreujant de racisme i lesions, a més d'una inhabilitació especial de 6 mesos. Les 8 i 9 minuts, moment pel comentari d'opinió, avui amb l'Ada Klein.
Ara que ja ha passat un estiu més, la calma va tornant arreu. Amb el començament de curs, la represa de les activitats laborals i les rutines habituals, la gent i l'entorn es recupera lentament de la ressaca canicular, del pic infernal de feina i de la invasió xarbotadora de població aliena. Els locals comencen a desentumir-se, a relaxar-se, a fer plans. La tardor no sabem si ens durà pluja, però com a mínim figura que segur que ens durà serenitud. Un any més, amb el bon temps, van arribar els forans. En un moment donat, els propietaris es van començar a vendre els masos i els terrenys a veïns rics de Barcelona que van venir a trobar aquí una pau que ciutat els és desconeguda. Venien en busca d'autenticitat, d'aire pur, de contacte amb la natura, de menges menys refinades però més gustoses. Tomates de veritat. L'experiment els ha resultat menys romàntic que no pas la idea primordial. La tardor és massa humida i a l'hivern no troben res per fer, així que prefereixen marxar a esquiar a la Cerdanya. A la primavera es comencen a despertar com cargols. A partir de Setmana Santa comencen a desfilar puntualment. Primer amb discreció, arribant a l'expansió a nivell pla al Pic de l'Agost, que és quan tot esdevé seu. Els seus festivals, els seus llistats de restaurants, les seves galeries d'art efímeres, les seves dèries, les seves fresses, les seves vestimentes, el castellà com a llengua preferent. Golf, barco, pantalons curts de colors, camises de lli remengades, polos pel jovent, nàutiques, vestits llargs, vaporosos. Morenos de catàleg, cossos esculpits al gimnàs, rostres plastificats, farcits de vitamines punxades, retocs justos al front i sobre les celles, rossos suposadament naturals, guapos treballats. Els he tingut a casa, i he dinat, i he sopat, i alguns els tinc per amics, i uns pocs com a molt amics. Però la majoria els tolero poc. Els desconcerta l'actitud dels locals, que troben exageradament beligerant. També som d'aquí, diuen. Es creuen iguals, però vesteixen diferent. No relacionen amb ningú que no siguin els seus, fora dels que hi contracten per servir-los, els cambrers que els atenen als restaurants, els dependents de les botigues on compren, els que paguen per arreglar-los les cases, si és que contraten algú d'aquí. No hi tenen interès. Em fascina aquest comportament. Fan el que farien a Barcelona, però transplantats a un nou paisatge que apenes observen, que no comprenen, el que viuen aliens. I quan arriben les acaballes de les vacances, pleguen veles, recullen i fugen esperitats, com les orenetes que un bon dia els entra els uguns rue i fins l'any que ve. D'un grup de gent que comparteixen interessos comuns, que relacionen entre ells i tendeixen a comportar-se i a vestir de manera similar, se'n diu tribu urbana. Aquesta que ens ha tocat, per la seva conducta ornítica, jo els anomenaré pijos migratoris estivals.
Tres minuts, arribem ja a un quart de nou. El govern de la Bisbal veu poc viable crear la nova residència després de la renúncia d'una subvenció de 6,2 milions d'euros. L'actual equip de govern denuncia que s'ha perdut l'oportunitat de fer servir aquesta ajuda per solucionar un problema que afecta la Bisbal i la resta de municipis que depenen de la residència Zoilo Feliu i que, a més, s'ha fet de manera unilateral sense dir res a la resta de formacions, Maria.
Des del grup municipal fa anys que es treballa per la creació d'aquest nou geriàtric i l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, recorda que l'any 2014 es va fer la cessió d'uns terrenys d'uns 20.000 metres quadrats per la construcció d'un nou edifici destinat a activitat sociosanitària. Per això, quan sorgís l'oportunitat d'obtenir finançament per crear aquest nou centre, havien de tirar endavant amb el projecte, destaca Òscar Aparicio. L'oportunitat, apunta, va sorgir el juliol de 2022 gràcies als fons Next Generation.
L'equip de govern de qui havia en aquell moment, conformat per Esquerra, la CUP i els Comuns, va presentar un projecte que proposava la construcció d'un edifici de planta baixa i tres plantes pis, de 5.000, més de 5.000 metres quadrats. A més, ampliava, és a dir, posàvem 90 places, recordem que en aquests moments tenim 62, les ampliàvem a 90 places, amb un valor de construcció de 15 milions d'euros, els quals sol·licitàvem 12 milions d'euros.
Dels 15 milions d'euros que costava el projecte, el consistori en va sol·licitar 12.000, la resta l'havia d'assumir l'Ajuntament. Finalment, però, la subvenció que se'ls va atorgar va ser de 6,2 milions d'euros. Així, el consistori bisbalenc havia d'assumir uns 8,8 milions d'euros de finançament o buscar alguna altra via per poder desenvolupar el projecte. L'anterior equip de govern format per Esquerra Republicana, la CUP i la Bisbal en Comú Podem, en aquell moment va anunciar a la resta de grups que no tenia la capacitat d'assumir aquesta despesa i volia proposar un projecte alternatiu per reduir costos. Així, es va informar i acordar amb la resta de grups del consistori que es tiraria endavant amb el projecte i mirar quines possibilitats de finançament existien. Tot i això, el Batlle destaca que quan va arribar a l'alcaldia va saber que l'anterior equip de govern havia renunciat a l'ajuda dels fons Next Generation de 6,2 milions d'euros només 4 dies abans de les eleccions municipals. Òscar Aparicio apunta també que quan es va fer el traspàs de poders amb l'anterior alcalde, Enric Marquès, no se li va comunicar. Aparicio titlla de greu aquesta actuació, ja que no es va consultar ni comunicar a la resta de formacions.
I Maria, quina solució porta el nou equip de govern?
Des de l'equip de govern tornaran a demanar una reunió amb el conseller per buscar solucions. Es farà una moció o acord per buscar el posicionament del ple i cercar finançament per altres vies, entre altres accions. Ja que aquesta edificació és important per la Bisbal, però també pels pobles adjacents, com recorda el Batlle.
Creiem que és molt greu que s'hagin perdut 6 milions o que s'hagi renunciat alegrament a 6 milions d'euros, perquè és una quantitat que, evidentment, doncs, que costarà trobar aquest finançament amb subvencions. Com tots sabeu, els fons Next Generation són un tema molt puntual que ve d'Europa, que segurament tindrem dificultats per tornar a tenir una línia tan important que ens hagués ajudat tant.
El segon tinent d'alcalde, Xavier Delmé, apunta que qui té part de responsabilitat és el Departament de Drets Socials i per això des del consistori volen cooperar amb el departament. Òscar Aparicio creu que no s'han de fer més pedaços, ja que el geriàtric es troba greument afectat pel desgast del temps i han de vetllar per la construcció d'aquest nou edifici. L'actual residència Zoilo Feliu és un geriàtric que gestiona l'Ajuntament des dels anys 80-90. L'edifici, que té diversos elements arquitectònics del segle XIX, s'ha anat ampliant segons les necessitats de cada moment. Avui dia la residència compta amb 62 places residencials i 18 de centre de dia. Ara per ara, però, la residència no pot créixer més en el terreny actual i per això es va presentar el projecte als fons Next Generation. El projecte, presentat per l'anterior equip de govern de 15 milions d'euros, preveia un edifici de planta baixa i tres plantes pis de 5.000 metres quadrats aproximadament. A més, estava projectat ampliar el nombre de places fins a les 90 places residencials. Tot i això, el projecte haurà de restar aturat fins que no es trobi algun altre tipus de finançament.
La inflació i el turisme han provocat que el preu del lloguer no pari d'augmentar i que actualment costa més de 600 euros mensuals viure al Baix Empordà. Paula.
Segons dades publicades pel Departament de Territori, la tendència dels últims 5 anys ha seguit a l'alça durant el primer trimestre de l'any 2023 al Baix Empordà, sobretot per la inflació. El turisme és un dels principals factors causant d'aquesta situació a la comarca, d'una banda per les segones residències i d'altra banda per la multitud d'habitatges d'ús turístics. Al Baix Empordà, els municipis ubicats en zones de costa són els que tenen més edificis dedicats a aquesta funció. Una problemàtica que puja l'import a pagar per un lloguer, ja que cada cop hi ha menys pisos lliures i assequibles per la gent local. Relacionat amb això, el govern de Catalunya vol declarar Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Palamós com àrees tensionades i els consistoris d'aquestes poblacions esperen que puguin limitar el preu del lloguer i tenir més control d'aquesta problemàtica amb la nova llei d'habitatge.
I quines solucions proposen els consistoris?
En el cas de Palafrugell estan redactant un nou pla local d'habitatge i la regidora d'aquesta àrea, Margarita Mauri, explica que en són conscients i que és una qüestió real que afecta la població i frena que la gent pugui quedar-s'hi a viure.
Això és una realitat, o sigui, nosaltres tenim diferents realitats. No es troba lloguer per sota d'aquests 700 i pico d'euros, no n'hi ha, a més, en el mercat, i també tenim aquesta presència de l'habitatge turístic, que també, clar, fa pujar els preus. Però a veure, la realitat és que ens falta habitatge.
D'altra banda, a Palamós saben que cada vegada més persones destinen els domicilis per usos vacacionals i des de l'Ajuntament estan treballant per revertir aquesta situació, segons explica Raquel Gallego, regidora d'Habitatge.
Si partim de la base de la nostra singularitat, som un municipi costaner amb molta segona residència, el que dèiem, amb una proliferació cada cop més elevada d'habitatges que es destinen, que en el seu moment eren un lloguer destinat als habitants, en aquests moments estan destinant a un ús més turístic, doncs pel benefici que suposa pels llogaters. Evidentment la situació cada cop és més complicada. Tenim vies d'actuació en aquests moments.
Des de les diverses administracions també aposten per l'adquisició i la construcció de nous habitatges municipals de lloguer social que permetin absorbir aquesta demanda.
I els bombers de la Generalitat van treballar ahir al matí en un incendi a Rupià.
El vehicle, que circulava per aquesta via que uneix Rupià amb Parlavà, s'havia avariat i es trobava al marge de la via quan s'ha encès. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 8:10 del matí i s'han desplaçat dues dotacions al tram. La carretera ha quedat afectada durant les tasques d'extinció i els Mossos d'Esquadra han hagut de donar pas alternatiu. Per sort, no s'han registrat persones ferides, mentre que el vehicle ha quedat totalment calcinat.
Gràcies, Anna. I Carles Pi apunta que quan acabi el mandat volen enllestir la Via Verda entre Pals i la platja. Ho explicava l'alcalde de Pals en una entrevista sobre les primeres accions i actuacions futures que es volen impulsar al municipi, entre les que destaquen també hi ha la millora de la sostenibilitat o la renovació del POUM. Anna, a Maria, perdó.
Carles Pi reconeix que tot i el perill que suposa transitar a peu o en bicicleta per la carretera, a Pals són molts els ciutadans i turistes que fan servir aquesta via per arribar fins a la zona de les platges. Aquest és un problema que s'estén a Pals, als Masos de Pals i a la zona de les platges.
Però per on passa la gent? Per on passa? La gent passa per la Llevadora, home, qui vol anar a caminar i fer quilòmetres, sí, però la gent que té pressa passa arran de carretera, i això em sembla que és força evident. I, per tant, és afrontar les dificultats que això en generi, però ho trobem, i ho portàvem al programa, no hem enganyat a ningú, ho portàvem al programa l'any 2019 i el portem ara, o sigui, no enganyarem a ningú, hem fet un tram i continuarem perquè no hi ha una altra solució, i perquè és la solució és unir dos punts pel punt més curt, no fent grans voltes que no tindria sentit, és que vies verdes sempre se'ns havia plantejat, home, l'argument que us estan dient des de fora de dir que hi ha altres punts, home, no. Nosaltres no hi creiem, nosaltres unirem dos punts pel punt més curt i fer-lo segur.
Per això Carles Pi creu que hi ha d'haver una aposta clara des del consistori per promoure i crear aquest consorci amb les vies verdes. A més, la intenció és unir diversos municipis des de Pals amb aquest projecte que aposta pel ciclisme respectant el medi ambient. Un d'aquests projectes és unir Pals amb Serra de Daró, Gualta o Torroella de Montgrí. Això és un avantatge perquè aquests municipis acabin units entre aquestes vies verdes, apunta l'alcalde. El Batlle reconeix que moltes formacions polítiques al llarg dels anys havien presentat en el seu programa la creació d'aquestes vies verdes per unir diversos municipis del nord del Baix Empordà. Tot i això, Carles Pi es mostra sorprès perquè ningú havia començat a treballar per formar part d'aquest consorci. Tot i això, el Batlle reconeix, però, que a finals de mandat la intenció és que hi hagi un projecte clar que uneixi Pals, els Masos i la platja a través d'una via ciclista. La voluntat és finançar aquesta via verda amb subvencions que provinguin dels fons europeus.
Un dels altres aspectes que Carles Pi creu que s'ha d'afrontar durant el mandat és el POUM.
Sí, el que es va impulsar el 2017 va quedar aturat i, per tant, el consistori encara ha de treballar per presentar una actualització que s'ajusti a la normativa actual. Pals té un planejament de l'any 1986, reconeix el Batlle. Carles Pi reconeix que el pla director urbanístic va paralitzar aquestes actuacions per renovar el POUM. El pla director urbanístic ha suposat per la Generalitat i el consistori de Pals unes indemnitzacions de 20 milions d'euros. Per això el Batlle creu que descalificar més sòls per part de l'Ajuntament faria augmentar els costos de les indemnitzacions als propietaris afectats.
Sí, amb àmbits, desclassificar àmbits, que no ho ha fet l'Ajuntament, tenim unes reclamacions de més de 20 milions d'euros. Ens imaginem l'Ajuntament de Pals, un pressupost més de 7 milions i mig d'euros de pressupost. Ens imaginem que comencem a desclassificar l'Ajuntament en molts trams on no ha arribat la Generalitat. I mira, no, és que ho podem compartir, eh? Jo, de fet, ho comparteixo molts. A mi m'agradaria preservar molts aspectes, però pot un veí de Pals afrontar tot això?
Així, des del consistori de Pals no preveuen que hi hagi més descalificacions de sòl que no siguin necessàries amb el nou POUM. A vegades s'han sentit notícies on s'han donat llicències que entren dins la legalitat però que són polèmiques, apunta Carles Pi. Afegeix que cal tenir cura amb aquests aspectes i fer un planejament d'acord amb l'actualitat. Cal recordar que Pals té tres nuclis diferenciats: Pals, els Masos de Pals i la zona de les platges. Tot i això, la voluntat de creixement no és ampliar els habitatges per connectar aquests tres nuclis. Carles Pi apunta que cal créixer amb els nuclis de Pals i els Masos sense arribar a unir-se. Relacionat amb el creixement urbanístic, Carles Pi és conscient que cal una aposta clara per l'habitatge públic. Per això també iniciaran un estudi amb diversos tècnics especialitzats per treballar en aquest aspecte.
I Pals és terra d'arròs, com els ha afectat la sequera?
Tot i la sequera, des del consistori de Pals s'ha treballat amb la Generalitat per pal·liar els efectes que provoca sobre el sector de la pagesia. S'ha aconseguit garantir la quantitat d'aigua acordada per mantenir els conreus i assegurar part de la collita, segons apunta Carles Pi. Cal recordar que, a part del turisme, diverses famílies de Pals també treballen la terra. El Batlle assenyala que moltes famílies de pagesos de Pals han vist limitada la seva activitat. Per això creu que s'ha d'apostar per la conscienciació dels ciutadans i ser empàtics amb els altres.
La importància de gent que no pot conrear una activitat econòmica, que hi ha moltes famílies que viuen de l'arròs, aquest és el drama, aquest és el drama. I per tant hem de fer un esforç a la situació que estem de sequera, evidentment, per exemple, dutxes de la platja ho vam decidir de seguida, que sé que a Girona tothom els ha tret, però almenys posar el granet de sorra de conscienciació, no? Vull dir, no hem de estalviar l'aigua i hem de veure, tenim no a nivell d'ajuntament sol, sinó que hem de, en l'àmbit de l'aigua ens hem de reinventar.
Com ha passat en altres municipis empordanesos, Pals també ha sancionat diversos dels seus veïns i empreses per fer un ús excessiu de l'aigua, per omplir piscines, llogar jardins, entre altres aspectes. Van ser un dels primers municipis a denunciar aquests veïns i empreses que feien un ús fraudulent de l'aigua. Tot i això, Carles Pi reconeix que seria complicat, per exemple, instal·lar reductors de pressió en la zona del nucli antic, ja que l'aigua no funcionaria amb normalitat. A més, el Batlle també va parlar del projecte del Vial Nord, el destí de Radio Liberty, el teixit comercial o el trasllat del White Summer a Palamós.
Pere Iaig assumeix la presidència de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, Mariona.
La Cambra ha escollit per unanimitat a Pere Iaig, especialitzat en el món del transport, com a nou president de l'ENS, assumint el relleu d'Eduard Bosch del sector industrial alimentari. Pere Iaig, fins ara vocal, ha estat un puntual de la Càmera de Sant Feliu de Guíxols, al capdavant de les comissions d'infraestructures. Durant el seu discurs ha agraït la confiança del ple i ha avançat que entre els reptes que se li presenten a la cambra treballarà per fer front als canvis econòmics constants i accelerats, així com reforçar el paper de la cambra com a interlocutor entre les empreses i les administracions. El nou president ha tingut paraules cap a la indústria, el comerç, el turisme i els serveis i les infraestructures que formen part de l'agenda i, a més, ha fet una crida a les administracions públiques perquè comptin amb la cambra a l'hora de prendre decisions que ens afecten a tots. D'altra banda, Eduard Bosch, president del mandat anterior, s'ha mostrat satisfet de compartir amb Iaig aquesta nova etapa com a vicepresident del comitè executiu.
Sant Feliu programa un cicle de xerrades sobre la cultura del reciclatge. En total s'han planificat 4 sessions que poden ser ampliades a 5 sobre el mateix contingut en diversos punts de la ciutat i diferents dies per facilitar l'assistència. Així, la ciutadania podrà escollir quina data prefereixen o quin emplaçament li és més proper, Maria.
Aquesta xerrada única durarà al voltant d'uns 45 minuts i no cal fer reserva prèvia perquè és amb entrada lliure. En totes elles es parlarà sobre la correcta gestió dels residus i la importància del reciclatge. D'aquesta manera, la primera ja és aquest dimarts a les 7 de la tarda a l'Ajuntament i més endavant hi haurà una altra el 26 de setembre a les 6 a l'Antic Hospital, el 10 d'octubre també a les 6 al Centre Cívic Tueda i la quarta el 17 d'octubre també a les 6 al Centre Cívic de Vilartagues. Des de l'Ajuntament, el regidor de Neteja Urbana, Jordi Riera, recorda que si bé cada fracció té el seu contenidor, també s'ha de pensar que si en una fracció hi llencem material que no li correspon, aquella fracció s'ha perdut. Aquell contenidor també s'ha perdut. A més, destaca la importància que té el correcte reciclatge en l'àmbit econòmic de la ciutat.
Salvem el Golfet i SOS Palafrugell demanen protegir la parcel·la dels Jardins Son Rubió i Tudorí de Calella. Han presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Palafrugell per modificar parcialment el POM que permeti protegir els jardins que tenen gairebé 70 anys d'història i que l'edificació es pugui convertir en la futura Escola del Mar. La parcel·la és de titularitat privada i està afectada per la moratòria urbanística. Les dues entitats que formen part de SOS Costa Brava expliquen que els jardins són un bé cultural d'interès local pel Pla Especial de Protecció i d'Intervenció en el Patrimoni Històric, però que el POM atorga la finca, de la qual en formen part una edificabilitat de 2.729 metres quadrats de sostre i que permet que en el solar s'hi puguin construir un total de 22 habitatges. La federació afegeix que cal tenir en compte aspectes com els paràmetres canviants del clima, l'estalvi energètic, les energies renovables i els subministraments. I també demanen que l'Ajuntament busqui algun tipus d'acord per amb els propietaris de les finques per qualificar el jardí com a parc urbà de titularitat pública i aplicar-hi una protecció integral i que fins i tot les edificacions existents ens converteixin en equipaments públics municipals o comarcals com la futura Escola del Mar de Palafrugell. Pràcticament dos quarts de nou. En els esports farem un apunt d'atletisme perquè el Palamosia del Metjal va veure com no se li reconeixia haver superat el rècord espanyol a la cursa de les 10.000 milles d'Amsterdam per una qüestió d'apreciació tècnica. Metjal va millorar l'anterior rècord espanyol en aquesta prova, que és l'equivalent a 16.090 metres i que ostentava fins ara ja l'Amdesem, amb un temps de 46 minuts 44. El temps aconseguit per Metjal, que era de 45.39, superava aquesta marca amb escreix, però la Reial Federació Espanyola d'Atletisme va considerar que no era homologable tècnicament. Sergi Villena.
Adel Metjal va finalitzar la cursa en tercera posició amb un temps de 45 minuts 39 segons i davant seu només hi van entrar els kenians Matthew Kimeli, que va ser el primer amb un temps de 45-20, i Vincent Kibet, segon, amb 45-25. Segons els arguments de la Federació Espanyola, després de revisar els resultats oficials, el temps de Metjal, que com dèiem superava àmpliament l'anterior rècord d'Espanya obtingut per l'Amdesem, no pot ser considerat millor marca espanyola de la història. El motiu esgrimit és que el recorregut supera el 50% de separació entre la línia de sortida i l'arribada, que van ser en diferents punts. Això fa que, segons la Real Federación Española de Atletismo, no es pugui homologar la marca.
I en ciclisme avui hem de parlar de l'èxit rotund del Massi Tàctic a la Volta a Portugal. En la prova que acabava diumenge, la ciclista russa Valeria Bagdonen es va coronar com a primera en la classificació general i es va imposar també per punts. A més, la seva companya, l'equatoriana Míriam Núñez, va ser la millor a la muntanya i el conjunt de Torroella de Montgrí va encapçalar també la classificació per equips.
Un botí excel·lent per a un equip que va començar liderant la cursa i que de principi a fi va mantenir un alt nivell competitiu sense abandonar en cap moment el mallot de líder. Així, Valgonen es converteix en la campiona d'aquesta tercera edició de la Volta a Portugal, a més de guanyar l'última etapa. Sergi Güell, president del Club Ciclista Baix Ter, valorava d'aquesta manera el gran resultat obtingut per l'equip i també per la corredora russa del Massi Tàctic.
Molt contents, vull dir, al final una cursa d'aquest tipus, poder-la dominar perquè ens entenguem del primer a l'últim dia vestint el mallot de líder, una corredora de l'equip i finalment guanyant, doncs molt satisfets. Aquest era l'objectiu, com vam dir el primer dia, poder guanyar aquesta cursa i bé, hem hagut de suar molt, com és lògic, com era de prevenir, però bueno, la Valeria ha respost molt bé. Era una corredora que ja no va córrer el Ardeix pensant en la Volta a Portugal, era el nostre principal objectiu, que guanyés la Volta a Portugal, i bé, ha complert molt bé, tot i la caiguda la segona etapa, el divendres, que va tenir una caiguda, ha respost molt bé i ha guanyat l'etapa d'avui i la general.
Valgonen va dominar la general amb un temps total de 10 hores, 30 minuts i 51 segons. El segon lloc a la classificació va ser per a la seva companya Míriam Núñez, que va quedar a 20 segons. L'equatoriana també va liderar la classificació de la muntanya. Sergi Güell també va voler destacar l'important paper de Núñez en un equip que, com ara fa un any amb la victòria de Natalie Eklund, aleshores corredora del Massi Tàctic, va aconseguir també ser el millor conjunt de tots els participants.
I després també la Míriam, una corredora que està en un estat de forma doncs molt bo, ve de fer molt bons resultats tot aquest mes d'agost, doncs ha guanyat la muntanya, a més també ajudant molt a la Valeria a ser la campiona absoluta i com aquí també hem guanyat, així és que res més a dir, molt contents de com ha anat i del treball de tot l'equip.
I seguim amb el futbol, i és que fa unes setmanes el Club de Futbol de Sant Feliu de Guíxols va aconseguir inscriure dos equips de futbol femení. Aquest ha estat un dels projectes que s'han volgut impulsar des d'aquest club de futbol per donar un espai a l'esport femení a nivell comarcal, Mariona.
Els dos nous equips femenins formen part de dues categories diferents. El primer és cadet futbol 7 i l'altre és futbol juvenil. Jugaran aquesta temporada que està a punt de començar i serà clau per determinar si ambdós equips funcionen o no. De moment, però, tot i que els altres anys havien intentat formar altres equips femenins, mai van acabar de funcionar del tot. A les portes obertes que va organitzar el club aquest any per donar a conèixer el món femení dins el futbol, van obtenir bones sensacions per seguir endavant el projecte. A més, aquesta vegada compten amb l'ajuda del coordinador de futbol femení, una col·laboració que de moment manté les esperances. Així ens ho va explicar el supermatí d'ahir la presidenta del club de futbol.
Perquè ja ho havíem provat altres anys i no havia funcionat. Però aquest any tenim l'ajuda de Vic Carro, que és el coordinador de futbol femení. Ell coneix molt bé el futbol femení, ve d'aquí, fa anys que hi és, que ja està posat en la comarca i llavors amb ell tot és molt més fàcil. I quan vam començar a fer les, aquest any les portes obertes, ja vam veure que la rebuda era molt, molt positiva i que es podria fer alguna cosa important.
Durant els últims mesos, la situació del futbol femení ha anat canviant gràcies a impulsos d'equips professionals, com va ser el cas a Barcelona. I es nota, segons explica la presidenta, aquests successos donen un impuls bestial a l'esport i fa que moltes nenes es plantegin provar-les al futbol. Consolidar dos equips femenins no només és un pas que obre les portes d'un esport encara tan masculinitzat com és el futbol, sinó que fomenta la presència femenina en tots els àmbits d'aquest.
No trobem mai amb gaires problemes, ni per ficar-me de presidenta, ni quan seguia l'equip de forma com a periodista, diguem. Jo no m'he trobat mai cap problema en ser dona ni m'han tractat diferent. Sí que és veritat que sempre hi ha una mica la barrera perquè sóc l'única, els meus companys són tots nois, el 90% de la gent amb qui tracto són nois, llavors hem de fer un pas endavant totes, no només les futbolistes, sinó que hi ha d'haver dones a tots els àmbits perquè el futbol acabi sent de tots i totes.
Per les noies interessades a apuntar-se a algun dels dos equips femenins, es pot fer a través de la pàgina web del club o des de les oficines del camp de Vilartagues.
I seguim en directe al Supermatí, ara moment de parlar de tecnologia. I seguim al Supermatí, és dimarts, per tant és dia de parlar de tecnologia i saludem una setmana més en Martí Seguer, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, per saber, a punt, per saber l'actualitat tecnològica. Començarem parlant que multen TikTok amb 345 milions d'euros per no protegir correctament les dades personals dels menors.
Doncs sí, la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda ha imposat una multa de 345 milions d'euros a TikTok per infringir les normes de tractament de dades i privacitat dels menors fixades per un reglament de la Unió Europea. La sanció arriba després de que l'organisme obrís una investigació de gairebé 2 anys on va detectar patrons qüestionables pel que fa al compliment de la normativa. I més enllà de la multa econòmica, la comissió els hi dona un marge de 3 mesos perquè puguin resoldre aquesta situació.
No és pas poc, 345 milions d'euros.
No és poc. Suposo que té a veure amb els guanys. Per tant, a nosaltres ens sembla molt, però em sembla que per TikTok no
és gaire.
Sembla tant, doncs, perquè no és la primera, no és la primera que s'emporta.
Doncs mira, si me'n donguessin res, només 1 milió per mi, jo ja estaria...
Ja faries. Doncs l'escrit aquest l'han presentat l'autoritat irlandesa i la investigació més o menys diu que... bé, com ho diu això? Doncs que la xarxa social xinesa no feia les comprovacions pertinents per verificar si un compte d'usuari era d'un menor i si estava vinculat als seus pares o no. Per tant, no demanava permís per... No els hi demanava l'edat, com aquell que diu...
De fet, amb això, amb les xarxes socials, no sé ara com s'ha de fer, però jo me'n recordo quan em vaig fer Facebook que preguntava la data de naixement i posaves la que volies.
Sí, i clar, i aquí està el tema, que hi ha d'haver-hi una mica més de control en això. Si la posessis si la posessis posessis que ets menor, t'hauria de dir, vale, un moment, i això no passava. I això no passava. I això és el que han de fer. I per altra banda, hi ha mecanismes i hi ha algoritmes també que detecten l'edat de l'usuari. Per tant, també els hi pots tancar el compte o també ho pots revisar. Per tant, i això tampoc estava passant. I bueno, hi ha algunes altres coses que més et denuncien. També la denuncia la manca de transparència per part de TikTok a l'hora de proporcionar informació als usuaris i acusa a les empreses aquesta empresa de pràctiques qüestionables, perquè les persones registrades a la plataforma també com a menors, doncs es podien comunicar amb majors, no? Diguéssim, amb majors d'edat, que això també tampoc no hauria de poder passar. Bueno, no és la primera vegada que passa això. La Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda també va sancionar no fa massa temps a Meta per 405 milions d'euros, per tant a Facebook i a Instagram, també per no protegir correctament les dades dels menors, eh? Per tant, és una pràctica habitual que no es garanteixi...
O sigui, la sensació que dona és que potser aquí a Europa som més seriosos amb aquesta qüestió.
Sí, és així. Som més seriosos i les empreses, doncs, fins que no els hi cau la multa, no apliquen el que han d'aplicar, no? Però bueno, a poc a poc...
No, la veritat és que és un tema important, vull dir, al final també són menors, no sé, o sigui, 16 anys, no, és TikTok, m'has dit?
Sí, 16 anys hauria de ser l'edat mínima per entrar, sí. Tot i que no, aquí no, la majoria d'edat és 18, però, bueno, a partir de 16 es considera, bueno, sí, que ja seríem majors a les xarxes socials.
O que tenen una certa consciència sobre,
sí,
sobre com funciona.
Exacte, sí.
Doncs, si vols, destaquem un altre tema. No sé si em vols dir alguna cosa més d'això.
No, anem al següent, si vols.
HBO Max llança una col·lecció dedicada a l'audiovisual català.
Doncs sí, la plataforma de continguts sota demanda d'HBO ha presentat una nova col·lecció dins del seu catàleg, en els quals agrupa tot el contingut que es troba actualment disponible en català. Es tracta del primer servei de streaming audiovisual de procedència estrangera que crea una categoria específica per sèries i pel·lícules en llengua catalana. En aquests moments hi ha un total de 105 títols de pel·lícules que es poden visionar, com la saga de Harry Potter, que per cert me l'he vist tota,
sí?
Interestelar, sí, Dunkin, 300, o el detectiu Pikachu. La majoria són obres, són llargmetratges, també hi ha tres sèries, i vaja, una bona notícia que puguem veure... contingut en català en una plataforma que no és feta aquí.
Que de fet és un dels temes que ja portem temps parlant, eh? Que sí, la poca presència del català en plataformes com aquesta. Per tant, també això és una molt bona notícia.
Sí. Fins ara, doncs, n'hi havien hagut alguns de continguts entrats. A Netflix també, per exemple, en trobem contingut, o a Movistar. El que passa que la novetat aquí és que els trobem agrupats. Podem dir, vull veure una pel·lícula en català. Doncs tens una secció específica on pots veure contingut fet exclusivament en català. Està una mica amagada, però bueno, la bona notícia és que hi és i es pot trobar. I no has d'anar mirant allò, aviam si aquesta pel·lícula està subtitulada, no?
I que de vegades és això, que hi ha pel·lícules que també potser estan doblades perquè les hem vistes, però no estan incloses en aquestes plataformes.
Clar, aquí està el tema.
I que ja no ho vas ni a comprovar.
Exacte. Doncs això ha sigut una feina del Departament de Cultura de la Generalitat i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que s'han compromès a cedir tots els doblatges i subtítols ja fets, amb l'objectiu de que totes aquestes plataformes, com HBO ha fet, però també s'està treballant amb Netflix, s'està treballant amb Movistar, perquè ho incorporin totes, i vaja, tota la feina que estigui feta, doncs, que estigui disponible, almenys.
Exacte, no? Ja que ho tenim, doncs que ho puguem veure.
Exacte.
I precisament canviem de tema perquè hem de parlar que YouTube està preocupat per l'èxit dels vídeos curts.
Doncs sí, els vídeos curts són un format de consum amb més tradició i creixement els darrers anys, així ho acrediten l'ascens de TikTok, per exemple, o dels Reels d'Instagram. YouTube la plataforma de consum audiovisual líder en vídeo va llançar el 2020 el seu format Shorts per convertir-se en aquesta tendència, i l'experiment ha funcionat fins i tot millor del que s'esperava.
Jo t'haig de dir que els vaig descobrir fa molt poc i em pensava que era més recent, i és del 2020.
Doncs mira, del 2020, sí, sí. I aquesta notícia no ha estat percebuda amb els millors ulls per part dels dirigents de la companyia. I t'explico una mica el
sí,
per què.
Sí.
Perquè, segons un reportatge que ha fet el Financial Times, doncs, alguns executius de l'empresa comparteixen el temor de que Shorts acabi canibalitzant el contingut principal, que són els vídeos llargs que hi ha al YouTube. I això suposaria un problema per la plataforma de Google, que ja saps que s'estructura tradicionalment amb la cosa d'introduir anuncis al mig dels vídeos. Un vídeo que durarà 10 minuts potser et surten com dos pauses o tres publicitàries pel mig, i això fa que tingui ingressos al creador, però també a la pròpia plataforma, el YouTube, per mantenir-se.
I això no es pot aplicar similar en els curts?
Clar, això és, això és el que estan intentant, no? Però clar, els curts potser duren 15 segons, 30. És més complicat posar-hi anuncis d'aquí mig. Tot i que és possible, ja. Tot i que és possible. A l'actualitat, els creadors de contingut s'enduen un 45% dels beneficis d'aquests anuncis, i després de la reproducció, un 55% de la publicitat de Shorts. Clar, què vol dir? Doncs que, en resum, estan preocupats perquè no ingressen tants diners com ingressen en un vídeo llarg. Aquest seria una mica el resum, eh?
I com és que ho van crear?
Bueno, per la tendència, perquè veien l'èxit que estava tenint els reels d'Instagram i el TikTok, i van dir, tu, ens hem d'apuntar en aquest carro perquè...
Per estar a la moda.
Sí, per estar a la moda. De fet, els creadors de contingut moltes vegades el mateix que puguis veure a Instagram ho veus a TikTok i alhora ho veus a YouTube. Vull dir, el mateix creador ho penjarà als tres llocs a la vegada per intentar rendibilitzar-ho al màxim. Vull dir que, bueno, sí, sí.
Veurem què passa amb aquest tema. I precisament la setmana passada es va presentar l'iPhone 15, de fet ja vam sentir-ho aquí al Supermatí, però ara en tenim més detalls.
Doncs sí, sabem que estarà disponible a partir del 22 de setembre, que el model més bàsic estarà disponible a partir de 959 euros, déu-n'hi-do.
Sí, no és pas enregalat.
No. Tot i que ens trobem els canvis més destacats, on trobarem els canvis més destacats no seran el model bàsic, seran el model que val més diners, això s'ha de dir, en el model Pro i en el model Pro Plus, que endevina, és molt més car, clar que sí.
No, això ja no en tinc cap dubte, quan parles de qualsevol... No només amb iPhones, és a dir, quan parles de qualsevol cosa d'Apple, ja sí. T'espantes. A mi em va deixar una mica encuriosit això de l'USB-C, que ja es havia dit que l'hauria d'incorporar, però que no sigui de la mateixa qualitat la versió més senzilla i la Pro.
Exacte, sí, veig que estàs al dia,
Sí, no, perquè precisament jo aquest estiu vaig tenir un incident amb el mòbil que tenia i vaig estar pendent allò que faig. Vaig aguantant el que tinc i m'espero que surti l'iPhone 15 que ja tingui el port USB-C, però al final, com que aquell no va aguantar, em vaig comprar el 14 i ara estic satisfet de tenir el Lightning perquè penso que potser hauria fet una mala compra.
Bueno, aquí està una mica la cosa, que l'iPhone 15 incorpora l'USB-C, però... Per obligació de la Unió Europea, que està estandarditzant, hi ha una normativa que a partir de l'any que ve s'aplica, que és que tots els dispositius mòbils, però no només els mòbils, sinó les tauletes, els portàtils, els auriculars, tot això, tot el que sigui inalàmbric o que s'hagi de carregar, ha de portar l'USB-C, i això és, bueno, és una cosa per intentar reduir, doncs, que hi hagi 1.000 carregadors. Bueno, ara només n'hi havia 2 o 3, però l'objectiu és aconseguir que tots els dispositius puguin anar amb USB-C. Però els d'iPhone ja... O sigui, Apple ja ha fet de les seves i ha dit, bueno, jo ja ho aplico, però l'USB-C a la versió 15, a l'iPhone, la versió de l'iPhone 15, doncs sembla que no serà de la mateixa qualitat, com deies, que... a les versions Pro. I això és una cosa que ve a través del xip. Bé, jo no m'he pogut provar, no ho sé, però es diu això, que l'USB-C no tindrà la mateixa qualitat que...
Però la pregunta és, sí, és necessari fer això? És a dir, no podem fer les coses bé des d'un inici?
Bueno, però és que si tu et vas a comprar l'USB-C que et ven Apple, no tindràs cap problema, anirà tot perfecte. El problema serà quan facis servir l'USB-C que tenies del mòbil antic. Aquí estarà,
o sigui,
el problema.
O sigui,
que no anirà igual de bé.
Amb el seu cable sí.
Sí, amb el seu cable sí, amb el seu cable ni és perfecte.
Bé, no és clar.
Clar, és per no perdre la venda de cables. Fins ara era un negoci amb el cable Lightning, amb els auriculars Lightning, amb tot el que portava això. I ara, doncs, amb l'USB-C, doncs, van amb la mateixa línia, que els acabis comprant el cable seu, que serà el que anirà perfecte, perfecte, perfecte.
No, esclar, és veritat, de carregadors amb USB-C a casa en tenim per un tren.
Clar, clar, però no aniran com el que vendran ells, que per cert no ve inclòs amb el mòbil.
Això ja ho feien, no? Amb el...
Sí.
És que ara em sona que el sí, vaig haver de comprar a part.
Els dos últims, crec que des del 13 o des del 12, ja no ve el carregador, ja. Tu mateix, compra't el que vulguis.
No, jo volia esperar-me aquest, tenir l'USB-C, perquè pensava, dic, ja que l'ordinador també ja el porta, doncs al final que tots tinguin el mateix cable, però bé. Suposo que ja aniran, és a dir, això, a mesura que vagi avançant, i com que a partir d'ara tots els hauran d'incorporar, potser al final perdran aquesta mania i potser en pròxims iPhones qualsevol cable funciona o continuaran així tossuts.
Bueno, jo crec que seguiran a la línia, de que els hi compris el seu i que els altres et aniran... Aniran, ja està, aniran bé.
Ho anirem explicant.
Ho anirem explicant, sí, sí.
Doncs no sé si em vols destacar alguna cosa més dels iPhones.
Bueno, alguna cosa més és que portaran Wi-Fi 6, que ja els Androids, per exemple, els últims Samsung ja el porten. Bueno, incorpora alguna cosa més en el xip, per exemple, això. El Wi-Fi 6 i el Wi-Fi 6E, que és un estàndard nou que està sortint en els nous routers d'internet i que permetrà que la connexió via Wi-Fi vagi més ràpida. I en quant a bateries, doncs augmenta la capacitat i també la capacitat de càrrega.
Això va bé.
I també, això interessant, no?
Sí, sí.
I també podràs carregar el mòbil amb un nou estàndard inalàmbric que es diu QI2, que en resum és que carregarà la bateria inalàmbricament, doncs també ben ràpid. També endivina, l'estàndard aquest és gairebé propi d'Apple, no el porta cap altre dispositiu i, per tant, si vols la base de càrrega inalàmbrica ràpida...
Els has de comprar amb ells.
Sí, correcte. Sí, sí. I, va, una última cosa, que també hi ha molta gent que canvia l'iPhone o canvia d'Android o així per la càmera, i és que la càmera de l'iPhone 15 doncs, arriba fins als 48 megapíxels i la versió Pro... la versió bàsica no, té unes noves lents fabricades per Sony amb un augment òptic de 5 augments. Per tant, millora bastant. Les càmeres de l'iPhone 15, la versió Pro i Pro Ultra, prometen. Jo no les he vist, però vaja, a les comparatives que he vist per internet fan enveja als seus competidors, em sembla.
Però... com sempre, a la Pro.
A la Pro, a la Pro Ultra. Que
per tant, el 15 senzill...
Bueno, el 15 senzill, clar, s'assembla molt al 14 Pro.
O sigui, per tant, és això. Si vull tenir tot això, sense pagar gaire, vaig esperar que surti el 16.
Sí, correcte.
Doncs tindrem paciència. Sí. Doncs Martí Seguer, moltes gràcies per l'actualitat tecnològica. T'esperem d'aquí unes setmanes aquí al Supermatí, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bon dia.
La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni de la Universitat de Girona organitza demà una jornada dedicada al malbaratament alimentari a la Facultat de Turisme de Girona i també al Castell de Calonge. Per parlar d'aquestes jornades, avui conversarem amb la directora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni, Dolors Vidal. Bon dia.
Molt bon dia.
Com dèiem, al matí es farà una taula rodona a la sala de graus de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i a la tarda una conversa sobre malbaratament al Castell de Calonge. Quins experts hi podrem trobar a cada taula?
Mira, al matí fem una taula rodona ampla
que hem convidat doncs, a la gastrònoma, la cuinera Ada Parellada, que bueno, la gent coneix bastant, que és Ada Parellada, és filla de la Fonda Europea de Granollers, que té més de 250 anys d'història, i ella, el 93, va començar la seva aventura personal creant tota una sèrie de... Bueno, començant amb una sèrie de projectes que l'ha fet evolucionar. Actualment doncs, té un restaurant que es diu Sempruniana, i ella, des del començament, des de molt aviat, s'ha mostrat molt sensible, com altres també cuiners, com per exemple el mateix Joan Roca o Germán Roca, s'ha mostrat molt sensible al tema de què passa amb el malbaratament, què passa amb els aliments que no es consumeixen, que estan a prop, que es cuinen o no, com se fa servir tota la part alimentària, diguem-ne, una vegada cuinada, una vegada comprada, una vegada produïda, fins i tot sense ser comprada. És una persona que doncs, està molt interessada en recuperar els hàbits culinaris de les cases, perquè sap perfectament que menjar bé, menjar d'una manera austera, rica i austera alhora, amb una filosofia concreta, porta a un nivell de benestar personal molt gran. Totes les persones que som, com ara jo mateixa, d'una època determinada, ens varen educar doncs, a no deixar res al plat, a menjar el que es necessita, a participar i compartir aquesta cosa sagrada que és l'alimentació. No? En la societat ha evolucionat, els hàbits individuals han anat portant cert desordre, diguem-ne, per treball, per desplaçaments, etc. I arriba un moment que el sistema de producció i el sistema de consum no acaben de quadrar i estem en un món que es llença moltíssim menjar. Es llença i es produeix i canvia moltíssima gent que ho passa molt malament. Sí. Doncs tot això parlarem amb ella, juntament també amb la senyora Gaby Susana, que ella doncs, és una persona que també ha tingut una iniciativa interessant, es va formar com a ambientòloga i va crear i dirigeix la plataforma Aprofitem els Aliments. I aquesta persona, doncs, la seva feina s'ha dedicat per vocació pròpia a promoure doncs, tota una sèrie d'accions contra el malbaratament alimentari des de les escoles, des d'altres diguem-ne, espais que es comparteixen amb els aliments, no? I també és autora de la guia 12 passos per un càtering més sostenible. Hem convidat també una persona de l'administració i en aquest cas també trobo molt interessant bueno, ressaltar que l'administració durant molts anys amb aquest tema de l'alimentació ha sigut molt previsiva, fa moltíssims anys, molt diguem-ne, de créixer, de multiplicar-ho tot, i que el model contemporani de política doncs com passa per produir i per conservar, no? per tenir una relació més circular amb totes les coses. Passa amb els mobles, passa amb el que tenim a casa, passa amb les mateixes cases de poble, no? Que es van créixer, els van abandonar i ara es tornen a recuperar. Doncs aquest Carmel Mòdol és una persona que té un perfil, ha estat secretari d'Alimentació del Departament de ESA, en aquell moment d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i ha estat, diguem-ne, ha tingut una feina professional vinculada al tema dels aliments i la seva producció, però al mateix temps també ha tingut una feina important a nivell institucional. Ha estat membre de l'equip rectoral de la Politècnica, ha estat en la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, membre del Consell d'Administració, ha estat director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries del Departament d'Agricultura. És a dir, que coneix molt bé aquest tema des d'angles molt diferents, tant de producció com de, diguem-ne, de polítiques relatives al tema. I després tenim la senyora... Sí?
Sí, no, sí, ens queda un minut, sí. Qui més tindrem?
Bueno, la senyora Diane Dot, que també és un altre perfil superinteressant, és una senyora que de l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme, té moltíssimes iniciatives que fan que la gastronomia tingui un paper rellevant a Catalunya d'una manera particular, fa molts anys que viu aquí, i és una persona vinculada a institucions internacionals, no? A l'UNESCO, a l'OMT, és a dir, ella treballa el tema de la gastronomia per posar-lo en valor des d'una perspectiva internacional que afecta també doncs, el turisme com a espai de, diguem-ne, d'especialització en aquest tema, en aquest cas Catalunya. I què passa aquí amb el tema del malbaratament? I finalment hem convidat doncs, a la institució molt estimada per nosaltres, que és el celler de Can Roca, en aquest cas a la Gemma Barceló, que és la persona que es dedica, és graduada en administració i direcció d'empreses i treballa en el equip des del 2005, des del 2015. I ella ens explicarà també doncs, una mica com el celler interpreta el tema del malbaratament.
Doncs...
Aquesta seria la taula redona del dematí.
Sí. Perfecte. Doncs ho hem de deixar aquí perquè ja ens queden uns... Hem d'acabar.
Només dic que l'Anna Parellada i la Gaby Susana són les persones que estaran a la tarda a Calonja. Esperem doncs, la participació de persones d'escoles, d'associacions, etc., perquè crec que tenen bastant a dir en aquest espai i poden ajudar bastant.